Doncs mira, que avui hem de parlar de moltíssimes coses, però et recordo que avui tenim 4 dies mundials o dies internacionals. Avui és el Dia Internacional de la Gaita, de l'instrument. És el Dia Internacional de la Perruca, que escolta, que a vegades ens en riem, però hi ha gent que sort en té i s'ha de respectar, evidentment. Des del punt de vista del món lúdic, avui és el dia del Mario Bros, dels jocs de Nintendo. I avui, seguint doncs, amb l'estela del 8 de març, del Dia Internacional de la Dona, avui és el Dia Internacional de les Jutgesses, dones. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Que mirem les temperatures i la veritat és que se'ns està posant una cara de primavera tirant a estiu que després tiraran enrere i ens enganxaran com sempre. Però vaja, hores d'ara, 19 graus a la ciutat de Lleida, poca broma. La mínima, 9 graus. Les pluges d'ahir, res, almenys a la plana de Lleida. Mira, si tu mires des de Lleida fins a Igualada, és que, exceptuant un litre, o 0,8 litres, o 0,6 que hi ha hagut al voltant de Lleida, res. Cap al nord de la província, doncs, poca cosa, destaquem, si vols, els 22 litres per metre quadrat del Port del Comte, 17 a la Guàrdia d'Ares, 13 a Tuixent, 10 a Senterada, 9 a Capdella i 8 al Pont de Suert. La resta, testimonials vull dir, per la sequera que tenim. Si estiguéssim bé, doncs perfecte. On es va acabar de concentrar la pluja? Doncs cap a les comarques de costa de la província de Tarragona. I les mínimes, com han anat? Doncs mira, les mínimes, 9 graus a Lleida, de mínima, 11 a les Borges, 10 a Balaguer, 10 a Mollerussa, 8 a Tàrrega, Cervera i a Solsona, 6 a Tremp, 3 a la Seu d'Urgell, 2 a Sort, tots positius, totes positives aquestes, 0 al Pont de Suert, 0,6 a Viella, i ens n'hem d'anar fins a la cota 2.400 de Baqueira i Portainer, per baixar sota zero, però s'han quedat allí, a 3 sota zero. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, bona tarda.
Déu-n'hi-do, l'escalada de temperatures que no s'acaba aquí, sí. Que segueix encara cap encara de setmana.
Estem escalant encara. Buf. Encara tenim per davant. Bueno, avui fa molt vent, és l'únic factor dolentot. El vent, les cotes màxims de vent estan en les cotes altes del Pirineu, no sé si alguna estació d'esquí, algun tram, no l'han tingut que tancar, perquè es pot a 2.500, hi ha una ratxa de 109, avui de 95, després anant al Pla de Lleida, on més abufa el vent, que és tradicional, és aquesta plana on està l'aeroport de Lleida, amb 80 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
I aquí Lleida Ciutat, 62, i al voltant de la plana entre 50 i 62, 65. Encara podia bufar més, potser el màxim sempre s'assoleix a primera hora de la tarda, cap a les 2, les 3, les 4, seria l'hora de màxima ventada. Normalment és així, diurna i a primera hora de la tarda, i tot i que afluixarà de nit, les temperatures avui també per damunt de 20 graus, exceptuant la Vall d'Aran. La Vall d'Aran no patirà aquesta calorada que ve el cap de setmana, ni tampoc avui, no? Perquè allà està el seu més núvols, més tapat, ni alguna petita precipitació, que és de neu, una cota molt alta, has d'anar més de 2.400 metres d'alçada, i de cara al cap de setmana, pues, sí, un gran ascens de temperatures, demà encara amb vent, tot i que després afluixa de nit i matinada, i potser diumenge menys vent i temperatures molt altes, que al Pla de Lleida podran estar entre 22, 25 o 26 graus el diumenge, que seria la més alta. I després això continuaria dilluns, també dilluns potser amb menys vent, cada dia aniria baixant el vent. Avui el màxim, demà també, però no tant, i diumenge menys, però encara farà. I, clar, si són molt exigents i volen anar de màniga curta a 25 graus i sense vent, pues, claro, pot ser dilluns.
Clar. No, si per demanar...
Per demanar que no quedi. Clar. Però són temperatures del mes de maig.
Sí, aquest és el problema.
Però que seran, a més, no solament en Lleida, és en gairebé tota la península ibèrica, sobretot a la meitat est.
Però a veure, Armando, tornarà a baixar el termòmetre?
Tornarà a baixar, però...
Però no tant.
En llarga vista, baixarà com molt de 20 graus. De moment no es veuen gelades.
Vale.
Clar, perquè aquesta calorada pues, acabarà induint que esclati la primavera.
Evidentment.
Les flors de tot l'arbrat, que ja estava una miqueta en nivell que se diu B, el botó rosa que es diu que comença sí. a obrir-se i els ametllers ja estan florits, bueno, això induirà que els totes, la propera setmana n'hi haurà una important floració, almenys dels més primerencs. Hem de deixar els perers i els pomers més tardanament.
Però això farà que s'acceleri.
Ja no convendria ninguna glaçada, perquè s'emportaria els ametllers com a mínim. I ja porten anys que es perd la collita.
Doncs, Armando, parlem...
Estarem vigilant. La setmana que ve començaria càlida i després recula una mica, però no es veu cap fredorada a llarg termini, ni tampoc es veuen pluges, que és el que faria falta.
Això mateix. Tornem a parlar dimarts.
A l'abril o el maig puga ploure, que són els mesos de més pluja.
A veure si és veritat. Parlem al maig... Parlem el dimarts a màniga curta.
D'acord.
Bon cap de setmana, Armando.
Igualment a tothom. Bon cap de setmana.
Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem amb una notícia d'aquestes que no ens agrada donar. Ho sento, sé que a vegades no ho sembla, però no ens agrada donar. És que perdin la vida persones a la xarxa viària lleidatana. Ha passat aquesta matinada. Tres persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a la carretera C-53 a la Fuliola, a l'Urgell. Segons ens explica el Servei Català de Trànsit, per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per embestida entre un tot terreny que hauria entrat a la via principal i un camió que circulava. Això ha passat de matinada. De fet, faltava un minut per les dues de la matinada. Al final, els accidents són accidents i moltes vegades són inexplicables. D'altres no, eh? El que queda és que el conductor del tot terreny de 42 anys ha perdut la vida, que el passatger que anava al darrere de 45 anys ha perdut la vida, aquests dos eren del País Basc, i que l'acompanyant que anava al davant de 28 anys, veí de Castellserà, també ha perdut la vida. Això és el que ens queda. L'alcalde de Castellserà, el Marcel Pujol, diu que aquest encreuament de la C-53, on hi ha hagut aquest accident, que és un punt conflictiu i que cal instal·lar una rotonda i que cal fer-ho abans d'altres obres que hi ha previstes a la xarxa viària lleidatana.
Però bueno, ja sabem que aquest és un punt doncs, conflictiu amb aquesta carretera i just doncs, mira, divendres passat, fa una setmana, estava parlant amb el secretari de Mobilitat per la possibilitat de construir doncs, una rotonda tant aquí com amb l'altre encreuament, amb el 3331 a Penelles, doncs perquè creiem que és una actuació prioritària. N'estàvem parlant doncs, perquè semblava que hi havia alguna altra actuació a la zona prevista que no era ni gens prioritària i doncs aquesta realment sí que ho és i avui ho hem vist.
Per cert que el conductor del camió ha resultat finalment il·lès. Seguim parlant de conills, també, al territori, perquè la lluita contra aquesta plaga que provoca danys a cultius de diferents punts de Ponent es desenvolupa de forma intensa des que el Departament d'Acció Climàtica va declarar l'emergència cinegètica. Aquesta setmana, el vedat de caça de Tàrrega, guardes de caça de la Reserva Nacional Freser i Setcases han participat en la col·locació de gàbies trampa per poder capturar conills i posteriorment sacrificar-los. Es tracta d'un sistema que fa que els conills s'estressin el mínim possible mentre estan atrapats, ja que es revisen les gàbies a diari. Ens ho explica el Francesc Cases, que és cap de la secció d'activitats cinegètiques del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.
És un mètode de caça que consisteix en posar unes gàbies de trampa a la zona on estan els caus. La primera feina que s'ha de fer és localitzar els caus, que és allà on s'ha de perdre més temps. Un cop tens localitzats els caus, es col·loquen les gàbies a l'entrada del cau de manera que el conill, quan surti de la llodriguera, quede dintre de la gàbia. I és molt important cada dia repassar la ubicació d'aquestes gàbies per poder agafar els conills en viu, de manera que l'animal no pateixi.
És una de les accions del pla de xoc que es va anunciar el mes passat per combatre aquesta plaga. I acabarem amb dues notícies del món econòmic. La primera és que la Generalitat treballa en la publicació de, abans de l'estiu, d'una convocatòria d'ajuts per a la construcció de nous allotjaments privats i l'ampliació i rehabilitació dels ja existents per a persones treballadores temporeres de les campanyes agràries. Aquesta línia de subvencions comptarà amb una quantitat global d'1,5 milions d'euros i tindrà un abast retroactiu des de l'inici del 2023, des de l'1 de gener. La intenció és que aquesta línia d'ajuts es segueixi convocant de cara a les campanyes dels propers anys, i la delegada del govern a Lleida, la Montse Vergés, ha subratllat que aquesta convocatòria permetrà donar resposta a les reivindicacions que el sector frutícola de Lleida venia plantejant per fer front a les necessitats d'allotjament de temporers. De totes maneres, i també dins del paquet de notícies econòmiques, des del sector temen també que tot i la xifra d'aturats que tenim, doncs temen no trobar personal per a la recollida de la fruita sempre i quan no hi hagi una glaçada ni pedregada, és a dir, que tinguem una campanya normal amb tota la producció. Doncs amb tot això temen no trobar mà d'obra suficient per fer front a tota la campanya. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I si vols un espai on es diuen les coses clares, has arribat a bon punt. És el Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez, que és el redactor en cap del diari La Mañana i que ens acompanya tots els divendres a 1:15 aquí a Cope Lleida. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oh yeah.
Las cosas claras.
Siempre. Y el chocolate espeso.
Espeso, sí señor.
Chocolate en todas sus versiones.
Va, que ahora me lo he imaginado y no veas la hambre que me ha entrado.
Sí, si puede ser en Madrid, mejor, ¿eh? Con unas porritas.
Oye, pues estuve hace meses, ¿eh? Y la verdad es que lo probé porque me recomendaron un sitio que ahora no recuerdo cómo se llamaba y era buenísimo, ¿eh? Era buenísimo.
Cualquier sitio, está muy bueno. Además, y los bocatas de calamares también.
Eso no lo probé, pero lo he probado en Lleida, pero bueno, son buenos.
No es lo mismo en Lleida que allí.
Bueno, no sé.
Igual que si vas a Madrid y comes caracoles, no lo mismo que aquí.
Sí, señor, tienes toda la razón.
Cada cosa en su sitio.
Andrés Rodríguez, venga, que con las temperaturas que tenemos al alza, supongo que vamos a empezar a escuchar música fuera de los garitos.
Bueno, sobre
poco,
todo
poco.
Sí, conciertos de vermut y cosas de
claro,
estas.
Claro.
Pero bueno, pero las salas están se han puesto las pilas,
claro.
Y pero oye, una cosa, antes de seguir adelante quiero recordar de que hoy se cumple el 12 aniversario de cuando Juanra, el del tipo,
sí.
Juanra Meller, se fue al Gran Hotel.
Hoy, hace 12
hoy,
años.
Hace 12 años, 10 de marzo del 2011.
Hostia, Juanra, por Dios. Hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es que era una persona súper implicada en el tema de la música en Lleida. Te daba facilidades. Yo desde la radio organizamos alguna historia con él de patrocinador. Y nos dejó demasiado pronto. Esto está clarísimo, ¿eh? Esto
demasiado
está clarísimo.
Pronto, sí. Bueno. Y mira que era heavy, no tenía pinta de heavy para
sí,
nada.
Señor, sí,
era
señor.
Un heavy de mucho cuidado.
Es verdad, organizó algún autocar o se fue
sí,
a Barcelona
yo fui a
un concierto, es verdad.
Sí, no, yo estuve en Zaragoza viendo a Testament, Megadeth y Judas Price,
sí.
Que lo organizó él, precisamente.
¿Ves? Juanra, oye, ¿dónde estés? 12 años, tío.
Allí nos estará escuchando, en el Gran Hotel.
Venga, vamos con la música.
Venga, vamos con la música. Venga, vamos a empezar por... Mira, vamos a empezar
Venga.
Diciendo de que se está celebrando el 18 aniversario de la Boite, también hay que decir de que se está celebrando los 14 años de la sala Les Paul.
Ah,
y están haciendo, pues, fiestas. Empezaron ayer con una fiesta universitaria, hoy hacen otra más canalla, y mañana se completará la celebración con la presencia del DJ que este tan famoso, que es el Madrazo.
Así, ¿sabes? Verdad, sí, lo he leído. No, además se escribe así, o sea, que se tiene que pronunciar
sí, sí.
Así.
Madrazo. Que bueno, que hace sesiones cargadas de pop, electro, disco, rock, funk y soul. Bueno, es bueno.
Casi
este
de todo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya que estamos por ahí, digamos de que las penades actúan en la nit de la dona de Menàrguens, después de haber actuado la semana pasada en Barcelona con éxito, que fue el primer bolo que han hecho ya este año. Vamos a ver, vamos a ir por salas.
A ver.
Tenemos hoy en el Café del Teatre, a partir de las 8:30, por 13 euros, a La Niña Paracaídas, que está muy bien, porque la fui a ver a la Boite hace 2 semanas y tiene una propuesta que es bastante interesante, además va como quinteto femenino todo. Estará abriendo para Aida Jiménez en su rol artístico como Guineu, que viene a presentar su nuevo álbum que se titula Una Sacchellada. Uf, qué difícil.
A ver.
ya es la segunda vez que viene, porque el año pasado ya estuvo en el Magnific. Y bueno, es bastante interesante esta chica, la Aida Jiménez se llama ella, pero bueno, se puso Guineu porque dice que en él tuvo una mala experiencia con el grupo que estaba años atrás, que como era mujer decía de que tenía que explotar sus encantos y dijo para Guineu, para zorra, cuando yo quiera. Así de sencillo y humilde, pero me lo explico.
Pero no, ¿ves? En catalán no suena tan mal.
No, pero zorra sí que es.
Ya no, ya lo bueno, sé, ya Guineu. Lo sé, no. Bueno, pues nada.
Bueno, pues eso, esa es la anécdota.
Muy bien.
El sábado noche será el turno de Pound Gang, que después de un tiempo apartados de los escenarios vuelven con una nueva mixtape, esto es de música urbana. Tenemos la jornada dominical, que será doble, hay sesión de Bermuda a las 12 con entrada libre para ver a músicos emergentes que se dedican al jazz, que es con la banda La Ponent Dixie. Y luego por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, por 10 anticipada, 12 en taquilla, será el momento de Croma, un proyecto como trío que se mueve entre el jazz y la música de vanguardia.
Muy bien.
El Antares pues ya está haciendo cosas desde el miércoles, jueves, aquí es que siempre están muy liados. Esta noche tienen al guitarrista norteamericano de swing Rinner Scivali y la pianista de jazz Mitchell Fire. Ambos que son de Los Ángeles actuarán pues acompañadas por nuestro internacional contrabajista Ignacio González al contrabajo ya, y el baterista Enrique Heredia en una mágica noche de swing y jazz.
Bueno.
El sábado estará el dúo argentino integrado por Gloria Geberovich, voz, guitarra y cuatro venezolano, y Manuel Kleiner, piano, que presentarán su tercer disco Alma Mate con Amigos por el Mundo, que es un proyecto de 21 canciones compuestas en los últimos 20 años. Es muy muy curiosa la historia de este dúo argentino, porque se conocieron en el Conservatorio de Buenos Aires, fueron muy amigos y tal, y ella, que es invidente, por cierto, que cuentan con el apoyo de la ONCE, pues se vino a España a vivir, y él, que estaba enamorado de ella, pues se vino también a seguir los pasos, y ahora son pareja artística y pareja sentimental. ¿Ves? Y viven en Binefar.
Muy bien.
Una historia muy bonita, y además hacen una música muy interesante.
No, al final he conocido en los últimos años a mucha gente que dices, oye, pero tú, ¿cómo has acabado en Lleida? Bueno, pues me enamoré, ¿no?
Y yo también conozco a mucha gente.
Venía de la otra punta del mundo, o a media distancia, es igual, ¿eh? Pues bueno, esto también es bonito.
Sí, tanto. Y luego el domingo por la tarde a las 8 será para Fol Amiches, que es un dueto formado por Nando Taló a las panderetas y Héctor Beberide a los acordeones diatónicos. Muy curioso esto, ¿eh?
A las panderetas.
Una cosa muy interesante y que sale fuera de lo normal. Vicenç Barbado ofrece el último show como imitador de Michael Jackson en Sudanel, que es su pueblo. Este es el presidente del club de fans en Lleida, de Michael Jackson, y concursó en el Got Talent.
¿Ah?
Lo que pasa que dice que ha sido padre, luego le vino lo del confinamiento y,
claro,
y encima que se hace mayor, dice pues ya es suficiente. Y hace un show allí en Sudanel, el domingo, gratuito. Y contará con dos artistas invitados que también se dedican a imitar al que era el rey del pop. Vamos.
Sí. Bueno, pues nada.
En Almacellas tenemos dos citas. Una, esta noche a las 10:30 en las Nis de Taberna con la arpista Ana Mi Amigo, que es de la Espluga de Francolí, que viene a presentar sus cançoner Revolucionat. Y luego tenemos el sábado, también en el Arca, en Almacellas, al músico leridano Edu Escaño, presentando pues su segundo álbum, que es Kim Merdé. Pero no nos olvidemos tampoco de que tenemos a Sexeni, que es el único grupo de Lleida en el Cool Circuit, que esta noche está en el Cotton Club a partir de las 10:30 por 10 euros, que es un, este es un grupo joven que se ha puesto muy de moda. Y tenemos en Aboite, pues al gran muchachito que regresa a Lleida con nuevo CD y muchas ganas de fiesta, pero esto será el sábado en Aboite, por 15 anticipada, 18 en taquilla.
Ajá.
Y Arlo, el grupo de Lleida, sí. Arlo, vuelven a homenajear a Tom Petty junto a Brian Caffrey en otro bolo gratuito este sábado en la Eslavia de Les Borges.
Ah, mira, muy bien.
Y si queréis más cosas, en Binéfar se cierra el domingo a las 6 de la tarde el segundo y último concierto del quinto Ideal Fest Binéfar con el virtuoso pianista Lluís Coloma en formato de trío.
Bueno. Pues ya ves que hay multitud de propuestas, lo cual es bueno, ¿eh? Por cierto, hoy en el Espai Groc nos acompañará Toni Cavero de la Traca Events, que sí. Son promotores del Magnific Fest. Creo que Sexeni también están, ¿eh? En el cartel.
Ya te digo que se han puesto muy de moda, pero vaya cartel con Camela como cabezas de cartel.
Bueno, bueno.
Bueno, ya está bien, bueno.
No está avances.
Bien, podrían haber otras cositas.
Bueno.
¿Cómo? Digo, ¿cómo no, que no avances?
No, hombre, está publicado, está
publicado. Sí, tanto, además yo ya he destacado a dos, a Viva Suecia, que es una banda de Murcia, que vienen a presentar su cuarto disco, El Amor de la Clase que Sea, y hay una banda que a mí me gusta, que se llaman Sexy Zebras, que los he visto.
¿Ah, sí?
Y son bastante interesantes.
Bueno, de esto hablaremos después. Ahora nos vamos con el Melo Malo, y esto es lo que espera la gente. Así que, Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
Miguel Ríos llevará de gira por España su emblemático concierto Rock and Ríos, del que se cumplieron 40 años recientemente, con un calendario que incluye paradas en 14 ciudades, desde el 12 de agosto en Mallorca hasta el 4 de noviembre en Pamplona. La triste ciudad que compartimos está en medio, pero pasará de largo. El rockero granadino cumplirá 79 tacos el 7 de junio y casi emulará a sus majestades Mick Jagger y Keith Richards, que con uno más ya han anunciado nueva gira europea y americana de los Stones. Fueron los días 4 y 5 de marzo de 1982 en el pabellón del Real Madrid cuando Miguel Ríos hizo historia en la música española al dar un salto cualitativo en medios tecnológicos con aquel espectáculo. Pionero de la escena rock en este país, el cantante cumplía dos décadas de carrera y acababa de publicar tres discos que lo habían reivindicado como un artista vigente: Los viejos rockeros nunca mueren, Rock and Roll Boomerang y Extraños en el escaparate. Además, había hecho mucha pasta con su celebrada versión del Himno de la Alegría. Esa gira aquí la conocimos de lejos, pero la siguiente la vivimos como nadie. Animado por el éxito del disco y la gira del Rock and Ríos, que levantó la carrera del músico, al año siguiente creó el Rock de una Noche de Verano, una de las primeras grandes apuestas mastodónticas de directo en estos lares, que recorrió durante 33 noches, del 30 de junio al 5 de septiembre de 1983, los cuatro puntos cardinales de la península en estadios de fútbol, con un equipo técnico para cada noche de más de 120 personas para montar el mejor sonido de 60.000 vatios, la mejor iluminación, 250.000 vatios, y los mejores efectos posibles en un show completo cuyo montaje necesitaba de 25 camiones. Fuegos artificiales y las actuaciones de una joven debutante llamada Luz Casal y una banda consolidada como era Leño, que se disolvió nada más terminar esa gira. No era de extrañar que se publicitara como el mayor concierto de rock español nunca visto, que conectaba directamente con los grandes conciertos internacionales de la época. Pues bien, el Rock de una Noche de Verano tuvimos la suerte de disfrutarlo en directo el 4 de agosto de 1983 en el Camp de Sports, cuando esta ciudad no era tan hermética como ahora. La magia de aquella histórica noche de rock todavía flota en el ambiente y queda constancia en la página, por ejemplo, que publiqué en el diario de Lérida, que era donde curraba entonces, con entrevistas a los tres protagonistas. Ahora, tristemente, aquí no hay ni rock ni vergüenza. Oh, yeah.
Qué envidia, de esa época.
Sí, qué envidia, sí, hasta que nos lo pasábamos bien, oye. Éramos más felices que ahora, descarado, ¿eh?
¿Te imaginas? De todas maneras, es verdad que en el Barris Nord se hacen cositas, pero en el Camp de Sports yo creo que es una infraestructura infrautilizada a todas luces, ¿eh? Te lo mides como te lo mides.
en el barrio no se hacían cositas que yo ya he visto a Manhattan Transfer, he visto al barrio, claro. He visto a Fito y los Fittipaldis, hasta que, bueno, llegó aquello del accidente aquel y con la excusa esta ya no se han vuelto a hacer ningún concierto más.
Sí, aquí nos cogemos a cualquier historia.
Sí, exacto.
Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana. Cuídate, un abrazo.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Doncs apa, que parlem de cinema. Camí cap a la una de la tarda, el divendres de cine, ja saps amb qui, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que em tens la musiqueta preparada, de aquella que ara ja sé quina és.
Sí.
La de la catifa vermella.
Sí, sí, sí.
Han arribat els grans... Bueno, els grans... els premis per excel·lència, no?, del món del cine.
Sí, el que passa és que ens queden tan lluny, no?
No, ja ho sé, ho sé.
Bueno, però al final el cine és internacional, no?, perquè aquí veiem també les pel·lícules que fan allí. Vull
però dir. Que al final són els premis per excel·lència, realment, eh?
Sí, tu creus? And the winner is...
No, per excel·lència em refereixo de que tothom ho segueix, té repercussió. Si estan ben tirats, si són justos o no, això ja no hi entro.
Yeah.
Això ja no, però que són els que tenen més repercussió a nivell mundial està claríssim.
Bueno.
Els americans ho saben fer molt bé, això.
Ja, eh? Ja. Tot tan espectacular.
Sí, sí. A veure que no hi hagi cap problema d'atacs ni agressions al presentador aquest any. Me sembla que han pres alguna mesura de seguretat o alguna història perquè no passi, eh?
No, en sèrio?
Sí, crec que si ho vaig llegir, el que no sé el que és. No sé el que és, però bueno... En fi...
Me sembla lamentable, això.
Ja, però al final va ser una agressió, ho sento, va ser una agressió. Jo he deixat de veure cap mena de pel·lícula del Will Smith. No he vist, en un any no he vist res, ni a l'streaming ni enlloc. Res, ho sento, no. No.
Vaja, vaja.
No, va baixar rient, Laura. Després va fer cara d'enfadat i d'ofès, però va baixar rient després de fer-ho i ho sento. No ho justificava. Escolta, però ja això fa un any, que va passar.
Sí.
No has anat al cine, entenc, eh?
No
t'ha donat temps.
No.
Però nada, anem directe cap a la catifa vermella. Música de La La Land. Sí o no?
Sí, molt bé.
Veus, ara ja
és que la de l'opening del nostre programa, o sigui, la de la sintonia també és La La Land.
Ah, també ho és. Eh?
Sí, és el que tenen els musicals, que solen tenir temazos.
Sí. Bueno, va, tens... Bueno, fem una porra, però la fem light, de les
categories. Sí, la fem light perquè no, o sigui, ja he vist algunes.
Bueno, light, vull dir, anem a les categories més principals. Per exemple...
A veure, jo puc parlar una mica de les que...
Millor pel·lícula.
No. Aquesta no en podem, perquè hi ha moltes.
Però, home, però ja
mai de mullar, no?
Hi ha 5 nominades només, no?
No.
Com, no?
N'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 n'hi ha?
Mm-hmm.
Caram.
Però, sí, sí.
Bueno, pues res.
5 són els candidats a les altres coses,
ui.
Però a millor pel·lícula n'hi ha més, sí, bueno. Sí.
Doncs amb quina t'atreveixes?
Pues no sé. A veure, jo te dic lo que he anat llegint, vale, aquests dies, que la gran guanyadora de la nit serà Toda la vez en todas partes...
Com? No serà Top Gun Maverick?
Ricard, saps que no. Una segona part...
M'ha semblat espectacular aquesta pel·lícula.
Sí, ja ho sabia, que a tu t'agradaria, perquè surten motos, perquè...
Sí, claro, i avions, i un marejo, però és igual.
I Tom Cruise.
No, però l'he trobat bé. La pel·lícula.
Sí,
està ben buscada, no està forçada.
Ja. Yeah. Sí, està bé, però no és una pel·lícula d'Òscar. No sé. Jo, veus, en aquesta línia, pues, la de todo a la vez en todas partes, m'agradaria que els donessin a la millor direcció perquè aborda el tema del multiverso d'una forma molt original.
Ah,
allí també està nominada a millor actriu la Michelle Yeoh, que és la protagonista. També està la millor actriu secundària, la Jamie Lee Curtis, vull dir, el millor actor secundari també, per a Hugh Kwan. Vull dir, hi ha moltes nominacions per a aquesta pel·lícula i, de fet, els premis anteriors pues, ja ha arrasat, no?, també. Llavors, bueno, és tot... és el que se'n parla, no? De que aquesta serà la gran guanyadora. Després, el premi al millor actor, pues el Brendan Fraser per la ballena The Whale, que diuen que està molt bé. Després també han dit...
Aquesta és una mica, que em vas dir, una mica autobiogràfica, una mica.
No. Bueno, no. I de fet, he vist com preparen a l'actor, li fiquen totes les pròtesis perquè sembla supergordo. Val. A veure, ja ha tingut problemes d'ansietat de menjar,
pensava,
no?
Pensava però... que ell s'havia sentit reflectit una mica.
Això no ho sé. Potser sí, a veure, sí que ha sigut una persona amb depressió i amb trastorns alimenticis, claro. Però, clar, la pel·lícula parla de moltes altres coses, no? Ja. Del sistema sanitari americà, de les solucions que té una persona amb aquesta problemàtica, de per què aquesta problemàtica... Bueno, parla de moltes altres coses,
sí,
de fet.
Sí, és complicat.
I de les relacions interpersonals quan ets una persona que té sobrepès mòrbid. Vull dir, que ja t'ho diagnostiquen i que t'has de morir, saps? Vull dir, això és...
Bueno, total, que els Òscar 2023 es presenten del mes... sorpresiu per la Laura González aquest any.
Sí, la veritat, aquest any jo crec que no veuré ja la cerimònia. Mira que...
No et quedaràs?
M'he agafat festa el dilluns.
Per una altra cosa o pels Òscar?
Per descansar.
Per respirar.
I ja aprofitaré, pues miraré la premsa i miraré qui ha guanyat, no? No, però...
Clar, això és, nosaltres,
la matinada del diumenge al dilluns.
Del diumenge al dilluns, eh? Uh-huh. Per ells és la nit de diumenge,
correcte,
la cerimònia. Però per nosaltres és la matinada. D'aquest diumenge, eh?
Sí, correcte, sí,
d'aquest
sí.
D'aquest diumenge. Bé, doncs escolta, divendres vinent en parlem.
En parlem i, bueno, no sé si vols fer alguna, no sé,
porra,
pel·lícula...
No.
Pel·lícula internacional, potser que li donin a l'Alemanya Sin novedades en el frente, que és una pel·lícula bèl·lica, però se n'ha parlat tan i tan bé, bueno, que dic, pues mira, no sé, millor pel·lícula d'animació, jo crec que li donaran
a què?
Pinocho, de Guillermo del Toro, que es veu que és preciosa.
Ho pensava, perquè les
tinc
altres...
Tinc moltes ganes de veure-la, la veritat.
Ja, El gato con botas, El último deseo, que no és que estigui malament, però és más de lo mismo de les que han fet, insisteixo, no és que estigui malament, la de Pixar i Disney, Red... Mm-hmm. Que és aquella noia que es converteix en una guineu gegant o en un oso...
Un oso vermell.
Un oso vermell, que és un problema de
família. És molt guai aquella.
Està bé. El que passa que és molt al principi de l'any, o sigui, fa molt temps que la van fer.
Ja.
Però la de Pinocho, de Guillermo del Toro, jo no l'he vist, però me l'han recomanat moltíssim.
Mira, i la de millor actriu també està allí, entre Anna de Armas, per la interpretació que va fer Marilyn Monroe, i la Kate Blanchett, per la interpretació que ha fet de directora d'orquestra. Aquí també, és que ja et dic, dubto molt en totes les categories,
pues
no tengo nada claro. O sigui, ja es desvetllarà la incògnita. Jo no em penso quedar de matinada a veure... Que onda, ni... Bueno, Catifa Vermella igual sí, ¿eh?
Porque
sí, m'encanta veure els modelitos, tal, les joies que porten la gent, les reivindicacions, etcètera. Tot això m'encanta, la faràndula, el salseo. Però...
Salseo.
La cerimònia ja requereix, pues això, un altre...
Un any ho hem de fer en directe.
Sí, home, clar.
A través de Twitch o d'un YouTube Live.
O m'envieu allí, no? O sigui,
clar, és el mateix. Laura González i Ricard Álvarez et comenten la catifa vermella dels Òscar. Mira què et comenten, mira quina cara que fa, però on l'agafa. Aquest vestit, d'on el porta? No veus que no pot respirar? I cosetes d'aquestes. Va, vinga, que tenim estrenes. Avui els Òscars serà aquest diumenge. Estrenes a la cartellera d'avui. Mare de Déu, la primera. Vols dir que és la 6? No és la 13, ja?
No, és Scream 6, i 6 són les estrenes que hi ha a la cartellera.
Scream? No. És que tota la vida que l'escolto, Scream.
Pues
Scream és la de veritat, no és la paròdia.
Bueno, clar, sí, no, Scary Movie és la paròdia.
Ah, sí, és la paròdia, Scary Movie. Quina
de
tantes com la...
La primera de Scream és de l'any 96.
Res, 25 anys fent pel·lícules de Scream.
Però no, bueno, vull dir, no sé, jo el tinc carinyo amb aquesta saga.
Vale, ja veig. Bueno, Scream 6, s'estrena aquest divendres.
Se li han fet sàtires, se li han fet curtmetratges, se li han fet almenys 3 sèries, i ara una 6 en una pel·lícula. Vols dir que cal? No ho sé si cal, però bueno, és terror slasher, ja sabeu el que aneu, en aquesta ocasió la trama se situa després dels últims assassinats d'aquest personatge que té aquesta màscara com de fantasma.
Sí.
Saps? Bueno,
aquella màscara blanca del somriure, no és?
No porta somriure, està així com
la
boca...
La boca, sí. Això.
Bueno, les protagonistes són quatre dels supervivents d'algunes de les pel·lícules anteriors que abandonen pues, la ciutat de Woodsboro per donar inici a un nou capítol a la ciutat de Nova York, en el que intentaran fugir, però també a donar casa una mica a parts iguals a aquest malvat ja tan icònic del món del cinema de terror.
Bueno, Scream 6. Ja t'esperaré a la sortida. No. Jo,
hòstia, no, sembla fatal. T'esperaré a la sortida, no. Sembla que m'haguis d'assassinar.
No, t'esperaré a la sortida i ara anava a preguntar, hi ha algun altre que jo pugui anar a veure mentre tu vas a veure Scream o no?
Clar,
ah, sí?
I lo sabes. Espera, vols que te la diga, ja?
Ah, sí?
Vols que m'adelanti?
Marí 2. Bueno, però sí. abans, El Caftán Azul.
El Caftán Azul és una pel·lícula que ens arriba del Marroc, és un drama homosexual, el protagonista és Halim, que porta temps casat amb Mina, amb qui regenta una botiga tradicional de caftans a la Medina de Salé, una de les més antigues del Marroc. La parella doncs, viu des de sempre amb un secret que Halim ha après a amagar, no? Que és que amb ell li agraden els homes, però bueno, la malaltia que té la Mina, doncs, l'arribada a la botiga d'un jove aprenent, doncs, amenacen a pertorbar aquest equilibri. Units per l'amor, aquest matrimoni, doncs, cadascú intentarà ajudar a l'altre i enfrontar-se a les seves pors. Sembla una pel·lícula bastant bonica i visualment agradable i tal, El Caftán Azul.
Vinga, anem cap a Noruega.
També, aquesta fa molta gràcia, és una comèdia negra que es diu Sick of Myself. La Signe i el Thomas doncs, mantenen una relació de parella una mica malsana i competitiva. Ell és artista i és cambrera. I bueno, aquesta relació doncs, pren un gir perniciós quan en Thomas doncs, obté una certa notorietat com a artista, no? Mm-hmm. Comencen a fer-li entrevistes, fotos, tal, tal, tal. Llavors ella doncs, se sent una mica geloseta, la Signe. I s'inventarà un personatge i intentarà cridar l'atenció, comença a prendre pastilles per a que li caigui la pell i provocar-se una malaltia i així suscita compassió per recuperar el seu estatus dintre la relació però també dintre la societat. Llavors, clar, tothom que la veu es queda com a uf, sí que estàs malament.
Vale, pues no.
Llavors la fama del Thomas, de la seva parella, doncs queda una mica més eclipsada.
Bueno.
Sick of Myself, Noruega.
Cinema al cine.
En la línia de la peor persona del món.
Cinema al cine, tu te'n vas a veure Scream 6... I jo, Marí 2. Marí, parèntesi, 2, tanquem parèntesi.
És una comèdia amb Ernesto Alterio i Paco León. Ells són Toni i Emilio, que reben la mateixa tràgica notícia. Les seves dones estan en coma després d'una allau en una estació d'esquí. Quan es presenten al taulell d'admissions de l'hospital de muntanya, fan un sorprenent descobriment. Les seves dones són en realitat la mateixa persona, la Laura. Doncs durant anys, la Laura ha portat en secret vides paral·leles, una salvatge muntanya russa a cavall entre les dues famílies. Obligats a conviure fins que la Laura es desperti del coma i pugui ser traslladada, l'Emilio i el Toni lluiten per demostrar qui dels dos és l'únic i autèntic marit.
O sigui, ja és difícil. O sigui, fer una família, imagina't dos. O sigui, que pot ser interessant.
Bueno, maridos. Hi ha gent que li agraden els reptes.
Això és comèdia, eh? Sí, però és un bon repte, eh? Vinga, les dues darreres, Isòsceles, que això
Isòsceles...
és un triangle on dos costats són iguals.
Però un tercer no.
Un tercer no.
Uh-huh.
Per tant...
Bueno, això és un drama sobre l'amistat a tres bandes, una dramèdia una mica rara. Enrique i Víctor doncs, eren íntims amics durant la seva etapa universitària, i per un absurd contratemps, reassociat a la immaduresa, va provocar un distanciament entre tots dos que es va prolongar durant anys. Llavors, Enrique ha decidit trencar el gel i ha contactat amb el seu vell amic, citant-lo a casa seva. El Víctor accedeix entusiasta a la cita, encara que desgraciadament ignora el motiu real de la trobada, i és que em penso que li han diagnosticat algo chungo a Enrique.
Uh-huh.
Llavors ve una tercera persona, que és una dona, i, bueno, ja et dic, és un drama, dramèdia, eh? Un poco comèdia, bueno, també, bueno. Una mica comèdia negra, també.
I acabem amb Violeta, Helada Traviesa.
Sí, és una pel·lícula d'animació que ens arriba d'Alemanya i és per als més petitets. És una fada anomenada Violeta, que espera el món humà, i per tornar al món de les fades es troba amb una nena de 12 anys, anomenada Maxi, que descobreix el seu veritable destí. Sembla ser que les fades, si es queden massa temps al món humà, es converteixen en flor.
Ah.
La Maxi i la Violeta s'ajudaran mútuament a reconfigurar els seus suposats destins.
Bueno...
Sí, a veure, és mona, així, molt colorida.
Bueno, si voleu fer aquesta primera anada al cinema amb els petits de casa, amb els més petits, doncs és una bona opció.
Bueno, no sé, perquè la durada, jo, si he de portar els
més petits no,
una primera incursió al cinema...
A partir de 5-6 anys, no? Estem
parlant. Potser s'ha triat l'Animac.
Tens tota la raó.
Saps? Amb un d'aquests curtmetratges que mira, s'acaba un curtmetratge, te'n vas, ja està, no has perdut res.
Doncs bé, ho tenim bé aquest cap de setmana, Laura. Ara només falta que tu feguis un forat a la teva apretada agenda.
I miri els Oscars,
no? No, jo t'envio a veure Scream i jo em quedo amb Maridos.
Mira, si ja és difícil fer un forat a l'agenda perquè coincideixin la teva agenda i la meva, ja...
No parlàvem de reptes? Doncs aquí tenim un repte.
Molt bé.
Laura González, com sempre, un plaer. Hem parlat de cinema. Que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres que ens n'anem directes cap a la una, d'aquí uns minuts, estem nosaltres amb Mari Carmen Salvador, parlarem del món del voluntariat i també estarà amb nosaltres el Xavi Palau.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a dar dos cifras. 16 grados es la temperatura que tenemos ahora mismo en el Parque del Retiro en Madrid. Estamos ya casi en primavera, aunque las temperaturas que vamos a tener este fin de semana en algunos puntos de España nos llevan directamente al verano. En Murcia o en Castellón van a estar por encima de los 30 grados. Enseguida vamos a hablar allí con algunos de nuestros compañeros que nos van a contar, pues eso, cómo esperan este fin de semana en el que los termómetros se van a disparar especialmente en el Mediterráneo. Y la segunda cifra que te doy es esta, 9,5 millones. Es el número de personas mayores de 65 años que hay en España, según los datos del INE a 1 de enero. Son más que el año pasado y son menos de las que serán el año que viene. Todas estas personas cobran algún tipo de pensión, lo que hace que el gasto en esta materia haya sido solamente en el mes de febrero de 11,922 millones de euros, un 10% más que el año pasado. Mirando las tablas demográficas, vemos una evidencia clara. En los próximos años, ese gasto no hará más que aumentar porque toda una generación que nació durante el llamado Baby Boom irá entrando poco a poco en la edad de jubilación, aquellos nacidos entre finales de los años 50 y finales de los 70. Aparte de esta generación, le quedan menos de 10 años para entrar en esa edad de jubilación y cuando eso pase, pues el gasto, lógicamente, se va a disparar todavía más. La clave es si habrá más ingresos para sostener el sistema. Y esas mismas tablas demográficas nos señalan que no, que los ingresos se irán reduciendo porque irá faltando masa laboral. Ahora mismo nos faltan 26.000 millones anuales para que las cuentas cuadren. El debate sobre la reforma de las pensiones es inevitable y más necesario que nunca. Lo es a nivel social, lo es también a nivel político y lo es a nivel económico, porque Bruselas está condicionando las ayudas que llegan a España a la reforma de las pensiones. Esto hace que hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, esté reunido con los agentes sociales para presentarles una nueva reforma si España quiere obtener otros 10.000 millones de los fondos europeos. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, pues ampliar los años cotizados para calcular las pensiones. El trabajador podría optar por dos opciones. Una, calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados, como ocurre hasta la fecha. Y dos, esta es la novedad, que los años cotizados se amplíen a 29 con la posibilidad de excluir los dos peores, años en los que, por el motivo que sea, se cotizó algo menos. El trabajador podrá elegir qué fórmula le conviene más, qué fórmula le viene mejor. Pues esta propuesta facilita el acuerdo político para que salga adelante, pero no alivia demasiado el problema porque el gasto sigue siendo más o menos el mismo. Con lo cual, estas medidas incluyen un incremento de las cotizaciones máximas. La propuesta no parece ser la panacea ni la solución definitiva. Parece más bien un pequeño ajuste para salir del paso y para que Bruselas ponga de nuevo el dinero encima de la mesa. El debate de las pensiones seguramente exige más profundidad, pero a ningún gobierno le apetece poner, pues eso, encima de la mesa la posibilidad de ampliar los años de trabajo. Fíjate, en Francia lo está proponiendo Emmanuel Macron y ya ves a lo que se está enfrentando, a continuas protestas en la calle. Pues además de esto están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Por ejemplo, Pilar, que en COPE estamos contando el informe elaborado por Naciones Unidas que detalla las ejecuciones extrajudiciales y violaciones contra civiles que se están cometiendo en Nicaragua. También hemos conocido esta mañana que Ford despedirá a 1.140 empleados de su planta en Almusafes, en Valencia. Suponen el 20% de la plantilla. En buena parte de Andalucía, especialmente la provincia de Jaén, aún no salen de su asombro por la bola de fuego detectada esta noche. Atravesó el cielo a una velocidad de 80.000 kilómetros por hora, se dice pronto. Este fenómeno no es la primera vez que se produce y es el resultado de la entrada de una roca procedente de un cometa. Además, contamos, Pilar, que el Departamento de Pastoral de Trabajo de la Conferencia Episcopal ha lamentado la muerte de tres trabajadores en Súria, en Barcelona, que se suman, recuerdan, a las dos o tres víctimas diarias en nuestro país por accidentes laborales. Y el Papa asegura que renunciaría si el cansancio le impidiese ver las cosas con claridad en una entrevista concedida a la radiotelevisión suiza que se emitirá el domingo, en la víspera del décimo aniversario de su elección. Francisco afirma también que estamos viviendo la tercera guerra mundial que comenzó a trozos, pero nadie puede decir que no es global, porque en ella están todos enredados y el campo de batalla es Ucrania.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti descarta a Benzema ante el Español.
Sí, llega otro capítulo de la pelea por la Liga con el Barça líder y el Real Madrid a 9 puntos. Mañana hay un Real Madrid-Español, el domingo un Athletic de Bilbao-Barcelona. El Madrid además con un ojo puesto en el partido del miércoles ante el Liverpool y con Benzema descartado definitivamente para mañana. Ha dicho Ancelotti que mañana juega Rodrigo en su puesto y que Benzema estará contra el Liverpool. Por cierto, que el técnico italiano no se deja llevar por algunas críticas que le están cayendo al equipo.
Algo pasa, que hay momentos un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. Cada año pasa, esto es mi trabajo. Yo la lluvia fina, como si no la oigo. Si la oigo, meto la umbrella, nada más.
Y si la oigo, meto paraguas, dice Ancelotti. Hoy se abre la jornada de Liga con el Cádiz-Getafe, a las 9 en tiempo de juego para COPE+, y a la espera de que en cualquier momento la Fiscalía presente ante el juez la denuncia por el caso Negreira-Barcelona, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que los árbitros no pueden limitarse a decir somos todos muy buenos y no hacer nada.
Pues con todo esto y mucho más, arrancamos Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Amb la temperatura disparada, dic que comencem el migdia de COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez, 6 minuts i mig per sobre de la una, per sobre dels 19 graus a la ciutat de Lleida. S'espera una evolució de temperatures en aquests propers 3 dies que ens acostaran o igualaran les temperatures mitjanes d'un mes de maig. D'un mes de maig, dos mesos abans. Hem parlat amb l'Armando Álvarez i ens ha explicat que, evidentment, d'aquí uns dies hi haurà una rectificació de les temperatures que tornaran a baixar, però en cap cas baixaran ja a temperatures hivernals. De fet, és que d'aquí 10-12 dies entrarem a la primavera, tot i que meteorològicament parlant ja hi vam entrar el passat 28 de febrer. T'explico, abans de donar la paraula a la Mari Carmen Salvador, que la màquina d'enderrocs de l'Ajuntament de Lleida, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, ha tornat a posar-se en marxa avui. S'està enderrocant l'antiga caserna de Sant Martí de Lleida amb uns treballs que duraran uns 10 dies, tindran un cost de 62.000 euros i s'hi habilitarà en un futur, no sé si immediat, a mig plaç o a llarg plaç, una zona verda. Després dels silos de Pardinyes, ara la caserna de Sant Martí de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I un divendres més està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia.
Anem a parlar de voluntariat. Ho hem explicat moltes vegades, Mari Carmen, que la societat avança molt, però sort en tenim a la societat moderna del voluntariat, que és present a molts llocs i moltes vegades és invisible per l'opinió pública.
Efectivament, i és present, perquè hi ha moltíssimes persones que es dediquen al voluntariat en tots els aspectes. Avui en parlarem precisament de la Federació Catalana del Voluntariat Social i les seves entitats federades, que han preparat tots junts un acte en motiu del Dia Internacional de les Dones, que celebrarà, l'acte aquest es celebrarà el proper dia 15 de març. El Dia Internacional de les Dones va ser el passat dia 8, però el proper dia 15 de març es celebrarà aquest acte. I amb nosaltres tenim el coordinador de la Federació a Lleida, el senyor Ramon Ferrer. Bon dia.
Bon dia, ben trobats tots.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres. Quina és la missió de la Federació del Voluntariat Social?
Nosaltres treballem per les entitats, en definitiva. És a dir, i en darrer terme treballem per tota la gent que fa voluntariat a les Terres de Lleida.
Les dones són majoria en el món del voluntariat?
De llarg, sí. I això no està pas malament. El que no està bé és que no hi hagi tants homes. Les dones, hem de comptar que de cada 3 voluntaris, 2 són dones.
Però és que és amb tots els aspectes i a tots els puestos, No solament voluntariat social, sinó tot tipus de voluntariat, la majoria són dones. Més o menys, el voluntariat social, quina és la franja d'edat?
La franja d'edat és tota des de la gent que té majoria d'edat, perquè hi ha gent que fa voluntariat i són ben joves. Ara el gruix de la població, ens hem d'anar cap als 60 en amunt, que és també quan la gent té normalment més disponibilitat que no tenia abans, perquè fins als 60 o 60 i escaig les obligacions familiars, les obligacions de la feina són feixugues i, per tant, no sempre hi ha el temps necessari ni convenient, però tot i així hi ha gent que en aquestes edats inferiors també fan voluntariat a temps més breu normalment.
En aquests moments, més o menys, quantes entitats s'apleguen a Lleida i quants voluntaris tenim?
Tenim 37 entitats federades. Hi ha més entitats que fan voluntariat social, o que tenen voluntariat social, aquestes són les federades. Hem de tenir en compte que hi ha diversos tipus de voluntaris, aquells que són més esporàdicament, els que ho fan de manera més sistemàtica. Tant costa molt de tenir un cens acurat a darrere hora de quants voluntaris hi ha i de quin tipus, però hem de calcular que se'n va de l'ordre dels 4.000 persones que o bé continuadament o bé escadusserament fan voluntariat.
A Lleida i comarques?
Sí, hem de comptar que poc o molt, i el conjunt de Catalunya sí, al voltant de 80.000 persones.
Bé, parlem de l'acte. Com es desenvoluparà l'acte del proper dia 15? Quina és la seva finalitat?
La seva finalitat és posar en relleu, en valor, el paper de les dones en el voluntariat, que vol dir el paper de les dones en la societat, en definitiva. I també, a la vegada, en aquest mateix acte, també parlarem del manifest que les entitats socials han preparat de cara als seus municipals per enfortir el rol del voluntariat a la societat d'avui, en la defensa dels drets de tothom. Però la part gruixuda, la part important de l'acte es centrarà en el paper de les dones, les dones del voluntariat, les dones, i especialment les dones del voluntariat en l'educació.
I aquest any quines han estat les escollides?
Enfocats en l'educació, hi ha dues persones que representen dues maneres de fer voluntariat molt, molt, molt rellevants. Que una és l'Assumpta Costa Freda i l'altra és la Pilar San Juan. L'Assumpta Costa Freda ha estat treballant durant molts anys, més de 25, al Centre Històric de Lleida, al capdamunt del carrer Cavallers, a tocar del Pa de l'Aigua, i està fent una feina fantàstica, ella i tota la gent, tots els voluntaris que treballen amb ella, per dinamitzar, per protegir drets a l'entorn prou difícil del Centre Històric de Lleida. I la Pilar San Juan és prou coneguda també perquè va estar fundadora de Down Lleida, Down Catalunya, i ha fet un paper més que rellevant en la protecció dels drets de les persones amb síndrome de Down, que avui, quan algú pensa en síndrome de Down Lleida, pensa en Pilar San Juan.
Són dos pals de paller del voluntariat de Lleida en el món de l'educació, perquè parlar de la Susi Costa Freda i parlar de la Pilar San Juan, pues no acabarien mai, perquè les persones que han viscut amb elles, que jo a la Pilar San Juan l'he conegut a través també d'entrevistes aquí a la cadena COPE, precisament, i venia amb els nens de Down, vull dir, una dedicació molt especial, i la Susi Costa Freda, doncs treballo amb ella i és una persona que si algú s'ho mereix és ella, i estaré molt feliç de veure-la, que l'homenatge, sí. Li fan un homenatge al proper dia 15.
Estarem molt feliços perquè són referents són, com ho dieu, pal de paller dels seus àmbits, i a la vegada són font d'esperança per tots. En el moment en què hi ha tantes dificultats, que hi hagi gent que hi dediqui pràcticament la seva vida a fer fàcil la vida dels altres, té un valor enorme.
Són models, perquè durant la pandèmia, en quan parlem en quant a la Susi Costafreda, que estava donant les bosses a les persones necessitades, a totes les famílies que tenem des del casc antic, amb la pandèmia, i s'ho van organitzar, i no va faltar cada 15 dies la bossa per a aquelles persones, encara que no es poguessin quasi ni apropar. Tot això no té preu.
De cara als municipals per a veure com protegim drets socials, i després aquest acte central d'homenatge a les dones, a dos dones, que a la vegada és homenatge a totes les dones voluntàries, a totes les dones d'educació que miren de construir un bon millor des de la base, dels fonaments, que és l'educació.
I elles les representaran.
De manera digníssima.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Avui hem tingut amb nosaltres el senyor Ramon Ferrer, que és el coordinador de la Federació del Voluntariat a Lleida. La seva presència al programa, doncs, ha estat molt, molt informativa, i jo penso que tothom s'animarà, no?, a vindre el dia 15 aquí al carrer Bisbe Torres, a la sala Jaume Magre, a 6:45 de la tarda, i fer aquest homenatge a totes aquestes dones. En general, a les dues que s'homenatjaran i a totes les dones que estan treballant intensament en el voluntariat, sigui de la rama que sigui. En aquest cas, s'homenatjarà la rama d'educació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies. Moltes gràcies a la COPE pel vostre altaveu. Gràcies.
Moltes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I quan parlem de Lleida, de la ciutat de Lleida, hi ha una persona que està recorrent, doncs, els barris i parlant sobretot amb les lleidatanes i els lleidatans, les persones que vivim, doncs, per veure què falta, què es pot millorar. Sempre es pot millorar coses, però és que hi ha situacions en segons quins barris de Lleida que són flagrants. I per parlar de tot plegat, doncs, avui està amb nosaltres el Xavier Palau, que és el candidat del Partit Popular per l'Ajuntament de Lleida a les properes eleccions d'aquest mes de maig. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
Escolta, per cert, que aquest diumenge vas fer l'acte de presentació. Què tal, com va anar?
Doncs va anar molt bé. Aquest diumenge passat, doncs, vam celebrar al Teatre de la Llotja de Lleida l'acte de presentació de la meva candidatura a les pròximes eleccions municipals, amb aproximadament 300 persones, amb molt bona participació, tenint en compte que era un diumenge que a Lleida, doncs, es celebrava la FANOC, hi havia un partit de futbol a les 12, hi havia diverses activitats de les diferents cases i centres regionals de Lleida, i vam poder celebrar l'acte a la Llotja després de que la policia política del Comú denunciés que celebràvem l'acte al Centre Cívic de Balàfia, i l'Ajuntament, un cop ens havia otorgat l'autorització per celebrar l'acte al Centre Cívic de Balàfia, doncs ens ho van prohibir, i per tant ens vam haver de buscar una alternativa que va acabar sent a la Llotja. I espero i desitjo, i així de clau dic, que aquesta policia política del Comú, que es dedica a investigar els actes de la resta de formacions polítiques com si no tinguessin prou de feina a casa seva, doncs espero que els puguem silenciar les pròximes eleccions municipals, perquè quan algú es dedica a observar, a espiar, a mirar i a controlar el que fan la resta de forces polítiques de l'oposició i no l'acció del govern, doncs és evident que el Partit Popular de Lleida molestem, i molt, i més que molestarem d'aquí les pròximes eleccions. Però sempre insisteixo, Ricard, davant les seves agravis, els nostres vots i la defensa dels nostres interessos.
En aquest acte de presentació vas parlar dels compromisos teus, i, bueno, del Partit Popular i teus, sobretot.
Crec que al final les eleccions municipals són molt personalistes, sí, des del punt de vista de que s'acaba votant a un candidat o un alcalde. Jo vaig en aquest acte, doncs, el que vaig fer va ser explicar quins eren els nostres eixos principals de campanya, però sobretot els meus compromisos. Primer vaig fer una primera part de l'acte on vaig explicar qui és el Xavi Palau persona, com vam fer en el seu dia aquí a la COPE, vaig explicar els meus antecedents.
Que jo crec que això és bo, perquè, com bé dius, a les eleccions municipals es vota la persona, es coneix a la persona, i crec que és bo conèixer l'àmbit personal, no íntim, però l'àmbit personal de les persones que esteu al...
Moltes persones van escoltar aquella entrevista a la COPE, i la veritat és que la gent ho ha valorat molt positivament, perquè crec que és important que la gent pugui conèixer, els votants puguin conèixer a qui voten.
Sí, sí.
No únicament des del punt de vista ideològic, sinó des del punt de vista personal.
No, no, d'on venen, perquè a vegades et endús sorpreses.
No, perquè coneixen moltes vegades la vessant política dels anys que portes dedicat a la política. Jo des del 2019 ara, per tant, encara no 4 anys, i evidentment hi ha una trajectòria prèvia, no?, de 30 i pico anys abans, per tant, en aquest sentit és bo que la gent ho coneguin. I explicant aquesta trajectòria trajectòria personal, de desenvolupament de la meva pròpia personalitat, de la meva manera de ser, doncs jo vaig marcar i he marcat com a punts estratègics i pilars bàsics de la nostra campanya tres àmbits, que són l'organització, la planificació i l'optimització dels recursos i del temps. Crec que són tres pilars bàsics que em caracteritzen a mi com a persona i que aquests tres pilars bàsics, insisteixo, organització, planificació i optimització, tenen que ser els eixos bàsics per treballar a partir del dia 28 de maig des del govern de la Paeria, perquè crec que a Lleida el que ens cal és precisament això, una unificació de criteri i que hi hagi uns bons gestors que gestionin correctament els recursos públics, perquè cal tenir en compte que l'Ajuntament se té que gestionar com qualsevol de nosaltres gestiona la pensió, el sou, la paga o els recursos, tenint en compte que són recursos públics, que no són nostres i que per tant tenim una doble missió i responsabilitat. I dins d'aquest acte doncs, vam explicar quins són els nostres eixos de campanya, els meus compromisos, bàsicament.
Ara t'estava escoltant i de vegades hi ha oients que et diuen, escolta, no, com pot ser que paguem tants impostos en aquesta ciutat i es facin tan poques coses? Jo crec que potser hi ha un punt de mala planificació, mala organització i, evidentment, mala optimització, no?
Doncs has vingut als tres pilars bàsics fonamentals que ningú parla, perquè jo crec que aquest pròxim mandat, Ricard, a Lleida no es té que parlar de grans obres ni de grans infraestructures, sinó que es té que parlar de posar ordre a la ciutat i de dur a terme petites accions, que moltes vegades són el xocolata del lloro, que diuen, però moltes petites accions acaben convertint una ciutat en èxit, que és el que ens convé i ens fa falta, i precisament és això, la gestió i l'optimització dels recursos. A Lleida paguem una taxa d'impostos molt elevada en relació a la resta de ciutats i capitals de província de l'Estat, i en aquest sentit moltes vegades els veïns no acaben de veure aquest retorn dels impostos precisament amb serveis que es tenen que prestar a la nostra ciutat. No pot ser que paguem més IBI que ningú, no pot ser que tinguem la percepció de menys seguretat que ningú, no pot ser que tinguem més problemes de mobilitat que ningú, però paguem més zona blava que ningú. Resulta que tot això acaba comportant que hi ha un desajust entre el que paguem i el que se'ns ofereix. I per aquest motiu és imprescindible precisament això, l'optimització, l'organització i la planificació dels recursos.
Falta potser a Lleida deixar-nos d'històries i arreglar la base per poder créixer en un futur?
Moltíssim. El que fa falta és sobretot prendre'ns en sèrio el que és Lleida. Crec que moltes vegades aquesta ciutat s'ha convertit en un laboratori ideològic i partidista, doncs els mateixos partits s'han acabat repartint el poder entre ells, i això ha acabat que vivim una espècie d'oasis, de paràlisis, en el que a Lleida per Lleida ja està bé. I evidentment moltes vegades mirar el retrovisor a Barcelona i a Madrid és l'excusa fàcil, però realment ens hem de mirar el melic des del centre de Lleida, de què és allò que podem millorar. Per aquest motiu nosaltres, entre diverses com a eixos bàsics, i crec que és molt important pel futur de la ciutat, Ricard, nosaltres proposem d'entrada com qualsevol empresa, és quan entrem a governar o quan entrem a gestionar un nou àmbit, el que hem de fer és conèixer quina és la realitat que ens trobem. Per això nosaltres ens comprometem a tres auditories. Una primera auditoria dels comptes, això ho va prometre Pueyo i no l'ha fet mai. Una segona auditoria per conèixer quin és el lamentable estat de les instal·lacions esportives municipals de tota la ciutat de Lleida. Si volem que Lleida esdevingui una capital de l'esport, hem de conèixer quines són les deficiències que venim arrastrant des de fa molts anys. I una tercera auditoria per conèixer les necessitats i les reivindicacions dels barris Sucs i Raïmat. I això nosaltres considerem que una forma de donar resposta a aquestes reivindicacions, més enllà de mantenir la històrica regidoria de l'Horta, nosaltres volem i proposem crear la regidoria específica pels barris, per Sucs i per Raïmat. Dins d'aquest àmbit també proposarem nosaltres crear una qüestió que és un extrem molt important per a la nostra ciutat, que és crear la regidoria de drets de les persones i de la gent gran. Crec que la major part de la població de Lleida, més d'un 30%, supera els 62 anys i, per tant, en aquest sentit, aquest col·lectiu requereix un esforç per part de l'administració d'atendre les seves necessitats, ja sigui des del punt de vista de la bretxa digital, veiem la dificultat que hi ha per accedir a realitzar tràmits, ja sigui en l'administració local o amb els propis bancs, veiem la dificultat que hi ha pel anar pel carrer, per les barreres arquitectòniques i visuals, veiem també la necessitat de poder reivindicar espais de trobada per la gent gran, reivindiquem també, per exemple, aquí al carrer Acadèmia el que tindria que haver un centre sanitari a les antigues Josefines i no un centre de sense sostre, la residència de Pardinyes, proposem també que la població de l'Horta de Lleida, que aproximadament hi viuen 6.000 persones, què fem amb la gent gran, que moltes vegades parlen dels robatoris perquè són persones vídues que viuen soles, crec que és important poder construir un centre de dia per la gent gran a l'Horta, per tant, acompanyament del dol, evidentment, el transport, la mobilitat, crec que la gent gran requereix a dia d'avui d'una atenció especial a la nostra ciutat. ciutat, crec que han aportat i són patrimoni de Lleida, i en aquest sentit crec que és important que no únicament parlem sempre de lo fàcil, no?, de les festes, d'allò que implica, allò que és divertit, doncs també tenim que atendre sobretot a la gent gran. Per això nosaltres proposem, més enllà de les tres auditories, la creació de dues regidories específiques, una Horta, que ja la tenim, però barri Suts i Raimat, més la regidoria específica per la gent gran, perquè crec que forma part del patrimoni de la ciutat.
Com ens hem pogut oblidar tant de la gent gran? Ja no parlo només de Lleida en general, perquè per la pandèmia es va veure claríssim, i després de la pandèmia jo crec que això s'ha accentuat moltíssim, però Lleida ciutat inclosa.
Se n'han oblidat uns quants, perquè moltes vegades la gent gran és la que menys queixa. La gent gran, hauríem de parlar del maltracte que moltes vegades rep, des del punt de vista físic o psicològic, l'abandonament per part moltes vegades del mateix entorn i de la família, com estan rebutjats moltes vegades perquè no poden tenir la facilitat per accedir a determinades accions des del punt de vista de la seva bellesa. I jo sempre dic el mateix, quan jo demano la gratuïtat d'un pàrquing habilitat al pàrquing de l'Arnau i demano una regidoria per la defensa dels drets de les persones d'edat més avançada de la nostra ciutat, és perquè, al final, pel pàrquing de l'Arnau, l'hospital i de gent gran, hi tenim que passar tots. Per tant, l'únic que tenim que fer és protegir-nos a nosaltres mateixos ara que volem quan arribem a la tercera, a l'última fase de la nostra vida. Que volem, com volem ser tractats, quin entorn volem tenir i en aquest sentit quines necessitats socials bàsiques ens tindran que cobrir. I per aquest motiu, doncs, clar, se va notar en l'època de la Covid, doncs, precisament el tema de la soledat. I dins d'això també hi ha dos compromisos que són molt importants, que és la de municipalitzar el servei de teleassistència i municipalitzar el servei d'atenció a la dependència. Per què aquesta municipalització d'aquests dos serveis? Primer, perquè el de teleassistència cal tenir en compte que no és possible o no és de rebut que quan una persona fa anar la medalleta, moltes vegades la gestió es fa des de Lleida, però moltes vegades te contesten a l'altre costat del telèfon de Barcelona i de Girona, que per tant no coneixen la realitat ni dels carrers ni de les circumstàncies de la nostra ciutat. Crec que a Lleida ens mereixem tenir un servei de, en aquest cas, de teleassistència que es presti des de Lleida. Per aquest motiu s'ha de municipalitzar. Són 11 treballadors. I en segon lloc, el servei d'atenció a la dependència, perquè al igual que dic que pel pàrquing de l'Arnau tots hi tenim que passar, igual que dic que és important la regidoria de la gent gran perquè tots ens tenim que fer grans, i a la vegada a tothom li arriba la soledat, també a tothom li arriba moltes vegades el tenir la necessitat de complementar els serveis de la rutina del dia a dia amb un servei d'atenció a la dependència perquè caiem malalts o necessitem d'un recolzament les nostres famílies per poder-nos ajudar a cobrir les necessitats bàsiques del dia a dia. Aquests serveis tothom hi acabem passant, és el servei d'atenció a la dependència. En el seu dia eren municipals, el govern d'Esquerra van decidir externalitzar-ho, i el que cal és, primer, un reconeixement als treballadors, i segon, prestar aquest servei des del punt de vista de l'àmbit municipal. Quan se posa de relleu la necessitat de reconèixer el servei d'atenció a la dependència? Doncs quan a època de la Covid, quan el govern socialista i de Podemos no va voler reconèixer els treballadors, principalment treballadores del SAT, com a un sector essencial de la nostra societat. Per què? Ells diuen que són molt d'esquerres. Com que ells no ho van voler reconèixer com un sector essencial, que pateixen dificultats des del punt de vista del desplaçament per anar als habitatges. Caldria veure els habitatges si compleixen les condicions mínimes i dignes. Els desplaçaments, el quilometratge, els utensilis. Crec que és un sector que cal tenir molt en compte, i juntament amb el de l'assistència i també en relació a protegir la gent gran, crec que és molt important que des de l'Ajuntament li puguem donar, evidentment, també una cobertura.
Doncs aquestes són les tres potes, que...
Entre moltes altres, evidentment.
Sí, que avui ens ha explicat el Xavi Palau: organització, planificació i optimització.
T'ha agradat, aquestes paraules?
Bueno, que crec que són bàsiques per tot, per una família, per una empresa, per una persona, per un ajuntament, evidentment.
Per això és important, Ricard, que les pròximes eleccions municipals es facin propostes que siguin raonables, que es puguin complir, que la gent les vegi de proximitat i d'utilitat, i que ens deixem estar de grans projectes faraònics que queden molt bé sobre el paper, però que al final no acaben per ser útils als ciutadans. I crec que el que tenim que fer és recuperar la nostra ciutat des d'una gestió directa i, sobretot, realista i sensible.
Bueno, i darrerament, ni els grans projectes queden bé.
Ni els grans projectes
que queden
bé, que són caríssims, i moltes vegades és fer volar coloms, mai millor dit, a la nostra ciutat.
S'està retrasant tot, ni tallar cintes podrem fer abans de les eleccions
bé,
de maig.
Jo crec que això ja era de preveure,
Sí, sí.
Jo crec que s'està complicant tot d'una manera molt exagerada, i segurament que hi ha precisament això, falta d'optimització, falta de planificació i falta d'organització.
Hem parlat amb el Xavier Palau, és candidat del Partit Popular per l'Ajuntament de Lleida a les properes eleccions municipals. Avui ens ha presentat aquestes, bueno, aquestes tres potes, com diuen, que n'hi ha d'altres, però aquestes jo crec que són molt indicatives, molt genèriques, però a més molt importants. Xavier Palau, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard, i bon cap de setmana a tothom.
Directes cap a les dues de la tarda. Ara estava pensant, això és l'Espai Groc, ja ho saps, però ara estava pensant que és veritat que va ser el 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona, i que jo ja vaig explicar que durant tot el mes de març doncs seguirem fent activitats i parlant d'aquest tema per no deixar-ho només en un sol dia. I estava pensant que l'Espai Groc, jo, el tema de la paritat, parlo de dones, l'he tingut cobert sempre, perquè sempre he tingut dones aquí a l'Espai Groc. Sempre, sempre, sempre. Avui, i temporalment, només avui, incorporarem un home a la tertúlia. Però, bueno, sempre hem tingut dones. Això és així. Maribel Tos, directora del CaixaForum, què tal? Bon dia.
Bon divendres a tots, bon dia.
Ha sigut així sempre?
Ha sigut així sempre. Les dones, les protagonistes de l'Espai Groc.
Però fixa't que l'anterior directora del CaixaForum era una dona.
Sí.
La directora del teatre,
la Margarida Troguet, que també va estar amb nosaltres, era una dona, és una dona, vamos. Després va venir
la Marta Salla,
la Puri Terrado, després ha vingut la Rosa Gort. Escolta, vull dir que no tinc queixa amb això,
I abans
havia estat Carmeritx, com a directora
sí,
de la biblioteca.
És veritat, que també l'havíem convidat alguna vegada. Sí. Bueno, Puri Terrado, directora de l'Auditori, què tal, bon dia.
Molt bon dia.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Què tal? Bon dia.
Molt rebé. Divendres, perfecte.
I avui deia que s'incorpora amb nosaltres, avui, el Toni Cavero, que és el responsable de la traca Events. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, i molt content d'estar tan ben acompanyat.
Sí.
Igualment.
Que no t'intimidin, eh?
No.
Bueno, jo ho dic des d'una altra habitació i darrere d'una finestra de vidre.
Som gent de pau.
Però bromes a part, escolta, ja sabeu que el mes de març és un mes en el que en podem seguir parlant tot el mes, de la dona, del que falta, del que hem aconseguit també i d'altres històries. El món de la cultura i dels espectacles a Lleida, jo sempre dic que estic content perquè al final hi ha moltes dones al capdavant de les diferents programacions i, escolta, jo crec que això és força positiu. Puri Terrado, encantat de tornar-te a veure.
Doncs sí, ha estat uns dies que no he pogut venir, però ja torno a estar aquí.
Estàs assajant algo de piano?
Sí, algo. No, clave. El clave se'n val.
Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Ja ho contarem un altre.
Ah, mira. Escolta, què m'expliques? A veure, que teniu concert...
Tenim un concert...
Ja, demà.
Sí, demà a les 8 del vespre es titula Escoltem. Parlen les dones, per tant, absolutament en consonància amb el que tu estaves comentant. Ve un cor de Barcelona que es caracteritza perquè fa encàrrecs a compositors i poetes catalans. I en aquest cas, doncs, m'agradaria destacar que el títol d'aquest programa, Escoltem, parlen les dones, és ja el títol d'una de les obres que escoltarem en aquest concert. Se li dona protagonisme perquè aquesta obra està escrita per una dona, també. Jo no la coneixia, és la Elisenda Fàbregas, va venir a fer una xerrada l'altre dia a l'Ateneu i va ser molt interessant perquè ens va explicar precisament ella el que havia fet i per què ho havia fet, no? Per tant, eren poemes molt, molt de cara a les dones, poemes molt fets des del cor, no? I una música més aviat amable, o sigui, que no costava gens entrar. Per què ho dic? Perquè es va sentar al piano allà a l'Ateneu i ens va començar a tocar l'obra i hi havia també allí la Marta Infante i va començar a cantar una miqueta, perquè ella és la solista, la mezzo solista de l'obra, d'espectacle, o sigui que la dona tindrà un protagonisme total, no? Des de la poesia, la música i la direcció. El cor no són solament dones, són homes i dones, o sigui que això sí que la interpretació és així.
Això és demà, dia 11, a l'Auditori Municipal Enric Granados, a la web auditoriienricgranados.cat, allí podeu comprar la vostra entrada. Escolta, de cara a la setmana vinent, el dijous feu una conferència,
sí,
d'aquelles que dic sempre que s'hi ha d'anar, perquè és una conferència en la que ens ajuden a que després, quan anem de concert, anem amb els deures fets.
Doncs sí, a veure, nosaltres tenim el Joshua Bell, que em fa l'efecte que la Roser potser n'ha parlat ja amb anterioritat, i per tant...
Ja, si està a la venda, ens ho ha intentat vendre segur, la Roser, sí, sí.
Sí, a veure, el Joshua Bell és un dels violinistes més importants per mi en el panorama actual, en el món del violí, a nivell internacional. Per tant, és una d'aquelles ocasions que no podem deixar passar per anar-hi, no? I aquí tindrem el concert d'aquest violinista que interpretarà el violí de Mendelssohn, el concert per a violí de Mendelssohn.
Això serà diumenge vinent, no aquest diumenge l'altre. Sí. Auditori Enric Granados.cat, allà ho teniu.
Diumenge 19 de març.
A les 19 hores.
Sí, però traiem el tema ara en aquest moment perquè sabeu que fem activitats paral·leles i llavors farem una conferència el dijous 16 de març a les 7 de la tarda. I en aquesta ocasió, doncs, parlarem precisament d'aquest concert de Mendelssohn, i qui ho farà, no sóc jo l'especialista, sinó que ho farà el Jordi Armengol, que és un professor i intèrpret que forma part del Quartet Teixidor. També actua en diferents formacions, l'Orquestra Barroca Catalana, la Fran Schubert, la Júlia Carbonell... Bé, doncs... I a més és el director, penso que és una persona molt interessant perquè coneix, és el director del Festival de Pasqua de Cervera.
Molt bé. Molt bé. Doncs ja ho veieu a la web, auditorienricgranados.cat, allí teniu tota la informació.
Només dir que aquestes xerrades són per a tot el públic, o sigui que no és per a gent especialitzada, sinó que és precisament per a que les persones que no saben de què va, doncs puguin tenir una informació, puguin conèixer les característiques o que els explicaran passatges... Aquest concert el coneixem tots perquè l'hem sentit per la televisió, l'hem sentit en anuncis, l'hem sentit a tot arreu, i és d'una gran dificultat també.
Molt bé, gràcies, Puri.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, estaràs contenta, Antònia. La meva mare va venir ahir, dijous...
Al taller?
Al taller de mòbils.
I què tal?
Molt bé.
Li va agradar?
Mira, em va dir el que ja m'havies dit tu... La professora, que no recordo com es diu...
Isabel
m'ha dit, diu, és encantadora i té una paciència infinita. Diu, perquè al final totes, no sé si eren totes o tots...
Hi ha un senyor, que hi havia un senyor també.
Portàvem mòbils diferents, encara que siguin de la mateixa marca, amb sistemes operatius d'anys diferents, amb la qual cosa, clar, el que et va dient, ho entens, però tot canvia cadascú, diu, escolta, surts...
Bueno, l'avantatge és que són molt poqueta gent, fem ja màxim 10 persones, però aquest, per exemple, em sembla que eren 4, i llavors la professora, vull dir, a part de que és una persona això que explica molt bé, té l'art aquest de molta paciència, sí, i sí, no s'atabala, sí. I ho torna a explicar, i no et preocupis, jo t'ensenyo, que a última hora és el que volem, no es tracta de que sortirà amb cap títol d'aquí, sinó que marxin amb aquella sensació que han après alguna cosa més sobre el seu mòbil.
Doncs t'ho corroboro, eh?
Perfecte, però me n'alegro moltíssim.
Apuntada ja per la d'aquí 2 setmanes.
Per la de 2 setmanes, molt bé.
Que, si voleu, doncs a la web o
a la web, ara ja està obert. Està obert ja el de dintre de 2 setmanes, que és de... em sembla que és... aquest era un de Google Maps i fotografies, potser. Ara no me'n recordo. I després, a l'abril i al maig, n'hi ha més.
Bueno, el del 21 i 23 de març és videotrucades i Google Maps.
Això, però se me'n recordava. Videotrucades i Google Maps.
Ho tinc aquí perquè així us dono la web, bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat, tot sense espais, i allí us podeu apuntar. A més, hi ha possibilitats digitals.
Exacte, i la característica principal és aquesta, que és absolutament d'iniciació, que la persona que en sap, que no vingui, perquè segur no, perquè s'avorrirà, és per a persones que no en saben.
Puri, tu no, que ja et sinto una negra. No. No ets tu, no, la, que, no, no, no ets tu no. La que fa els reels de l'auditori, els vídeos i tot això, no?
No, 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 precisament, segons de què sigui, jo m'apunto. I el Cabero també, perquè veig que està apuntant-se també tot el que diem.
A nivell zero, tinc
que dir. Doncs mira, escolta, jo et dic que ara quasi ve de primera persona, tinc molt bona opinió.
Molt bé, doncs m'alegro moltíssim, Ricard.
Antònia, parlem ja de dilluns.
Mira, dilluns tornem a tenir la tertúlia als 10D. Aquesta vegada tenim Carme Romia. Carme Romia, ella és mestra, pedagoga i poeta. Forma part de diferents formacions també de poesia i de rapsodes d'aquí de Lleida. Però aquest dilluns la convidem per a parlar de la seva obra i que ens fa 10 recomanacions literàries. Uh-huh. O sigui, nosaltres li diem biografia lectora. Els escriptors ens diuen quines són aquelles obres que o bé els van portar a llegir, o els van portar a escriure, o els recorden un lloc concret, o la iniciació a la lectura, bueno, diferents aspectes. I, bueno, com és habitual, la tertúlia la coordina la Anna Sáez, la periodista del diari Segre, i el que sí que fem és que aquestes tertúlies les gravem i queden i passen a formar part de la col·lecció local de la biblioteca. O sigui que dins d'uns anys, la persona que... Si algú fa un estudi sobre escriptors de Lleida o sobre algun tema, bueno, sentiran i veuran aquestes persones.
Molt bé. Molt bé. Això dilluns.
Això dilluns a les 6 de la tarda. Dimarts. Tenim una hora del conte.
Ei, l'hora del conte.
L'hora del conte, que tenim aquest dimarts tenim contes menuts.
Ja està ple?
Està pràcticament ple. Va. Vull dir que si algú es vol apuntar, també que entri a la pàgina web i que s'apunti.
N'hauríeu de fer cada setmana, d'hora del conte.
És que no donem l'abast.
No, ja ho sé,
sí,
que no.
Però... En fem una al mes, però és complicat. No, no, no és fàcil.
Però vull dir que és una d'aquelles activitats que realment no t'has de preocupar, que se n'assabenta la gent i s'ho agenda rapidíssimament.
Sí. No, i fem lo de la inscripció, que és una cosa que vam iniciar en temps de lo de la Covid, no per un tema de previsió d'allò, sinó perquè la persona que vingui sàpigui que té espai.
Correcte.
Perquè si no ens trobàvem, que arribava molta gent al darrer moment, i es trobaven la sessió plena. I d'aquesta manera, si tu t'has apuntat, s'assegur que tens espai.
Molt bé. Antònia, en marxa, exposicions a la
exposicions.
Biblioteca.
Exposicions. Tenim al claustre de la Meroteca, tenim una exposició de petit format, al voltant, aquest mes no podia ser d'altra manera, del Dia de la Dona, és de la Francesc Bonbeson, que és una pedagoga, que d'alguna forma va obrir tot aquest camí del tema de la reivindicació de les dones. Aquesta exposició l'hem acompanyat d'una mostra de fons amb la qual també volem donar a conèixer un apartat, crec que ja amb bastant ja contingut i mínimament important, que és de dones i feminisme, que tenim a la primera planta de la biblioteca, que la coordina Anabel Ramos, la teua col·lega de Llibrera't, i bueno, té una selecció d'obres força important. I després, al claustre infantil, acollim fins al 25 de març una exposició que van fer alumnes del grau d'educació social, em sembla que es diu, del Col·legi Episcopal, que van fer un projecte al menjador social d'aquí de Lleida. I van a partir de les vivències de col·laborar i de fer com a voluntaris, van fer una sèrie de fotografies i han fet aquesta exposició on expliquen una mica aquesta experiència i el que ha sigut per amb ells conèixer aquest espai i a la vegada donar a conèixer això i fer reflexionar sobre el tema del malbaratament alimentari, que és un altre dels nostres temes.
Molt bé. Com van les obres?
Ai...
No, però ja veus com estem aquí.
Sí,
ens guanyareu al final.
Mira, t'he de dir que ahir van començar el dimecres i ahir de sobte vaien a mirar i una de les parets que havien de tirar ja l'havien tirat.
Veus?
I saps allò que dius, ostres, molt ràpid.
A després fa molt ràpid, també et dic això. Però veus, aquí a la ràdio seguim empantanegats amb tema obres. Però
no, de moment van seguint molt el que havien dit.
Bueno, m'alegro.
Sí.
Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa cap al Caixa Fòrum, que a falta de l'exposició quadrimestral, Maribel, que deu estar al caure.
Està al caure.
T'ho dic perquè el temps va passant.
Sí. El dia 29 de març,
final de març,
a les 7 de la tarda, inaugurem l'exposició Faraó, rei d'Egipte. I bé, doncs ara estem preparant la sala d'exposicions de Caixa Fòrum Lleida per rebre doncs tot
d'aquestes peces que arriben de València, concretament, del CaixaForum València, però que pertanyen, doncs, a la col·lecció del British Museum. I bé, doncs, estem habilitant les sales per rebre ben aviat, doncs, totes aquestes peces i situar-les, doncs, ja en sala.
Perdona, Maribel, puc donar fe que venen de València? Perquè vaig estar a València i vaig entrar al CaixaForum, hi havia l'exposició i em va dir, la vol visitar? Dic, no, jo la visitaré a Lleida, que el mes que ve la porten a Lleida.
Gràcies, Antònia. Gràcies.
Bueno, això serà a final del mes, eh? Mentrestant, sí? Maribel, ens proposes unes quantes activitats.
Sí, eh? Sí. Val a dir, doncs, que aquest cap de setmana tenim, doncs, un taller de ciència, però ja fa dies, pel públic familiar, però ja fa dies que el tenim exhaurit, però sí que me voldria, doncs, concentrar en la tercera conferència del cicle L'origen de l'univers, que tindrà lloc, doncs, el dimarts 14 de març a les 7 de la tarda. Com havíem tingut l'oportunitat de comentar, és un cicle que nosaltres hem organitzat en col·laboració amb la Fundació Joan Oró per retre, doncs, homenatge a aquest científic lleidatà que enguany es celebra, doncs, el centenari, doncs, del seu naixement, no?
A més, està dins d'un cicle, com bé deies, de 4 dimarts.
De 4 dimarts consecutius.
Que... A quin millor, sobretot per les persones que venen.
Per les persones que venen eminències, especialistes nacionals i internacionals, i concretament, doncs, aquest dimarts, 14 de març, a les 7 de la tarda, tindrem a Dave Spiegel, que és doctor en biologia, professor i assessor científic a la Universitat d'Amsterdam i investigador associat a la University Medical Center Amsterdam. I parlarà de la primera molècula autorreplicant, no? En aquesta sessió exposarà els detalls sobre la capacitat d'autorreplicació de les possibles primeres molècules que van donar origen, doncs, a la vida, i plantejarà els principals models que expliquen com podrien haver aparegut aquestes molècules autorreplicants i com van evolucionar. Val a dir, doncs, que és un cicle que des de CaixaForum Lleida n'estem, doncs, molt contents, perquè tenim molt públic que cada dimarts ens fa, doncs, confiança i assisteix a aquestes sessions, però a més a mi també m'agradaria destacar que aquestes sessions dimecres, també a través de 3 dimecres consecutius, es repeteixen al CosmoCaixa a Barcelona.
Ah, caram, que bé. Sí.
Perdona, en català, en castellà...
Bueno, amb traducció simultània, bueno, al català, o sigui, en anglès, i amb traducció simultània, doncs...
No, per això deia que són importants, a part de pel tema, per les persones que venen a explicar-ho. A mi m'ho explicava el Ramon Drudis, que està dins del comitè organitzador d'aquestes històries, i em va dir, escolta, Ricard, t'ho dic de veritat, la gent que ve al CaixaForum, aquestes 4 cites, són espectaculars. Sí, no tornarem a aconseguir mai, això,
Sí, sí, sí.
Vull dir que si us agrada el tema, sé que dimarts passat vau fer ple, com el que diu.
El primer, val a dir que va ser el primer dimarts, el 28 de febrer.
Perdó, dimarts passat, sí. No l'altre.
Sí, vam fer ple. Dimarts passat no vam fer ple, però bé, vam tenir, doncs, molt públic, i bé, doncs, esperem, doncs, que aquest dimarts, amb la primera molècula, tindrem l'oportunitat de conèixer ben de prop el pintor Iago Hortal, que és un xicot que va néixer, doncs, a la dècada dels 80, que va estudiar Belles Arts entre Sevilla i Barcelona, i que val a dir que la seva obra és coneguda, doncs, arreu del món, a Berlín, a Los Angeles, a Nova York, i tindrem l'oportunitat de conèixer-lo de ben a prop aquest dijous a les 7 de la tarda, gràcies també a una persona molt important també aquí a les Terres de Lleida, que és en Xavi Menós. Xavi Menós és col·laborador, doncs, habitual del diari Segre, i ha fet diversos continguts digitals per diversos artistes com Shakira, Coldplay, etc. No? Llavors, tindrem l'oportunitat, doncs, de conèixer a Iago Hortal, però...
El dia 18 i el següent, o sigui, dos seguits, però ho dic perquè ja, si ho teniu clar, agafeu ja entrada, tens una activitat familiar.
Tenim un espectacle familiar molt animat.
Home, és molt animat i molt musical, almenys pel nom.
Sí. La Rumbanyera. I què és la Rumbanyera? Pues la Rumbanyera és un viatge a través de la història de la rumba, però fent parada, doncs, en diversos països com Nigèria, Cuba, Nova York i, com no, Barcelona, no? Tres joves rumbers irrompiran a l'escenari
Mediterrani de CaixaForum Lleida i viatjaran a través doncs, de la rumba amb un mitjà de transport molt, molt peculiar, com pot ser doncs, una banyera.
Una banyera,
no?
Però per una això, banyera d'aquelles d'abans. Eh?
D'abans, d'abans, d'abans. Per això doncs, el títol de l'espectacle, doncs, la rumbanyera.
Això està indicat per famílies amb nens a partir de 5 anys.
A 5 anys, però fins a 100 anys.
Sí, sí, sí.
Val a dir que...
Bueno, no... i si algú té 102 anys, també.
També, eh? També, 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 també. Val a dir que no és una novetat de CaixaForum Lleida, és un espectacle que ja vam programar doncs, l'any passat, però l'èxit, la bona acollida d'aquest espectacle doncs, ens ha fet repetir, i per tant, dissabte 18 i 25 de març a les 6 de la tarda doncs, tindrem aquest espectacle adreçat pel públic familiar.
Molt bé. Doncs a caixaforum.org/Lleida, allí ho teniu tot, i si ja ho teniu clar, agafeu, que aquestes són aquelles que volen, eh? Aquestes entrades. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, us dono una altra web, que és el magnificfest.com, magnificfest.com, tot junt, i allí teniu ja la edició d'aquest 2003, que de fet és la segona edició que es fa a Lleida, i que tindrà lloc del 15 al 18 de juny. Com us deia al principi, ens acompanya el Toni Cabero, que per cert ha estat, sense perdre's cap mena d'informació, ara, amb l'Antònia, amb la Puri, amb la Maribel. No sé si has fet alguna cosa d'agenda i tot, Toni?
No, no, jo estava bocabadat perquè no puc entendre que algú digui que a Lleida no es fa res.
Veus? Això ho diem sempre. És que es fan moltes coses, no, i les que ens deixem, eh?
Després d'escoltar-les a les 3, dius, no sé si em queda temps per anar a fer res més.
Bueno, saps què passa? Que primer dius, ja aniré tot. No, no, s'ha de ser realista i triar una o dues cosetes cada cap de setmana, i així també es fa ciutat, eh? S'ha de ser realista, ho sento, no es pot anar tot. Jo això ho vaig intentar i vaig acabar fatal. O sigui que s'ha de ser realista. I jo per això tinc aquestes prescriptores, eh? Perquè a mi quan la Puri, l'Antònia o la Maribel em diuen... A veure, tot està molt bé, però això no t'ho perdis, doncs allò no m'ho perdo. I ja està, trien per mi, és la manera. Toni, magnificfest.com, repetim festival de l'any passat, de segona edició.
Sí, sí, és la segona edició, és un festival que, com algú ja deu saber, o molts deuen saber, és una iniciativa que surt d'ajuntar-nos diferents empresaris del món de l'hostaleria, de la restauració i de l'oci nocturn, com són els de Cal Sortí, i nosaltres mateixos, i que intenta portar a Lleida una cosa que feia temps, que tothom estava una mica també reclamant, dir, fer un festival, fer algo que fos una mica més gran que el fer simplement un concert. Se n'han fet moltes vegades i molts a Lleida de concerts, però fer un festival... Ara feia molt de temps, ens hauríem d'anar cap al Senglar Rock com a més proper d'aquesta magnitud.
No diguis Senglar Rock, que després ens escolta l'Andrés Rodríguez i li vull la sang, eh?
Sí,
que el troba a faltar, que no t'ho pots imaginar.
Però és just recordar-ho perquè va ser una molt bona iniciativa.
No, per això ho dic, sí, per això ho dic. Jo crec que va ser una sèrie de concerts macos, el Senglar.
I aquí doncs, portem una mica aquesta mateixa idea de fer algo que vagi quallant a Lleida, que quedi com a algo fixe, i que mentre el públic ens apoyi, i les institucions també, perquè també hem de dir que en aquest aspecte estem molt contents que estem rebent molt suport tant d'institucions com de patrocinadors privats, doncs podrem tirar-ho endavant.
Molt bé. Això dèiem que és del 15 al 18 de juny. El que passa és que les entrades ja estan a la venda a magnificfest.com, i per tant, si et vols quedar sense, doncs, bueno, que ja et pots connectar i comprar-la.
Perdoneu, on es fa?
Es fa a l'espai Firetes, el que està, el que tothom coneix com l'antiga Hípica.
Perfecte.
És a dir, en el...
I si has canviat de lloc?
Sí, hem canviat de lloc. L'any passat va ser a la Seu Vella, i aquest any anem allí per molts motius. Primer, per més comoditat del públic, perquè a dalt era... Bueno, la intenció era un lloc maquíssim, és a dir, únic, però per comoditat, per logística també d'organització i per capacitat. És a dir, aquí també tenim moltíssima més capacitat i podem donar més serveis que els que podien donar allà dalt. Uh-huh. Tot i així, la Seu Vella no l'abandonem, eh? O sigui, és tot un programa de protecció, per dir-ho d'alguna manera, a lo que és el públic en general, és a dir, que no cobrarem entrada, vull dir, és raro, eh? Vull dir, un festival que no cobri entrada, doncs sí, hi ha un programa en el qual també intervé la Seu Vella,
que hi haurà activitats durant el centre històric els dies 17 i 18, mm-hmm. amb molts concerts que alguns d'ells podrien ser perfectament primera figura de les activitats de pagament a l'Espai Firetes.
No parlarem de tots, perquè n'hi ha una pila de concerts. Sí. A magnificfest.com els teniu tots, però comenceu forts, el dijous 15 de juny. Però són uns històrics, de la música a Espanya, Camela.
Sí, i a més és que s'ha donat un fenomen molt curiós, i és de que a molts festivals, per no dir a quasi tots ja, s'inclou algun tipus d'actuació així. És a dir, l'any passat, per exemple, doncs, vàrem posar Rafael. Mm-hmm. I ens vam quedar parats que va ser segurament l'acte de més repercussió, el que més gent vam tenir, vull dir, va ser apoteòsic. I una mica continuant amb aquesta línia d'arribar a tots els públics, o intentar arribar a tots els públics, és a dir, fer aquell festival eclèctic que tothom té una mica en ment, pues, Camela era un punt importantíssim. I, a més, un moment per iniciar la festa, o un nom per iniciar la festa com Camela, pocs, festa assegurada. Vull dir, el que vingui s'ho passarà no bé, molt bé.
Mm-hmm. A més, molts de nosaltres podrem tararejar les cançons,
clar,
segur.
No, el mateix que Rafael. Clar, pensa que la gent que gaudia amb la música als anys 80-90... Doncs ara encara estem per anar de concerts.
Sí, sí.
I tant.
Només faltaria. A veure si m'enteneu.
Ricard, t'acabes de guanyar.
No, a veure si m'enteneu. No que encara estem per anar de concert, evidentment que estem per anar de concert, però som gent que hem viscut molts canvis a la música i que hem viscut figures que han allargat molt el món de la música i que, per tant, doncs, han deixat petjada a moltes generacions, a moltes persones, i són aquestes figures que ens deia el Toni, que ara ho portes, Rafael, Camela i d'altres, i dius, no, hi ha molta gent que s'acaba sabent les cançons, que al final, anar de concert, jo ho sento, t'has de saber les cançons, o bona part de les cançons, no?
Sí, però vigila que amb Camela et trobaràs amb públic jove, és que s'està recuperant, vull dir, és algo que no sabem ben bé quin és el fenomen, però s'està recuperant.
Bueno, això ho teniu dijous. Divendres i dissabte, al magnificfest.com teniu un pack d'abonament per aquests dos dies en els que podem escoltar Dani Fernández, Art de Bogotà, Sexy Cebres, Gesamí Boada, Sexeni, Selva Nua, això el divendres, i el dissabte Viva Suècia, La Casa Azul, Miranda, L'Alba, Boye, Mabel Flores i DJ Madrasso. Però hi ha un abonament que ens cobreix totes aquestes actuacions d'aquests dos dies, que jo crec que és una bona idea.
Sí, o sigui, els estils musicals són molt semblants, per tant, permet el poder fer un abonament. L'entrada de dia són 35 euros, és a dir, serien 70, i si es compra l'abonament són 50. És
a dir, 50 que... tens accés a aquests dos dies i a totes aquestes actuacions.
Exactament. I està tenint molt d'èxit fora de Lleida. És a dir, estem notant que s'estan comprant abonaments fora de Lleida. Això vol dir que aquells dies tindrem l'hostaleria també contenta, vull dir, hotels plens i bueno, pues tot ajuda.
I altres equipaments també.
Exacte.
Sí,
molt bé, Maribel. És que justament és el que és una de les intencions, i estem intentant arribar a tot el teixit de Lleida, a tots els nivells, i si no arribem a tots és perquè no ens dona temps, és a dir, no podem, no hi ha possibilitat, perquè estem intentant que sigui tota la ciutat la que s'impliqui en això. És el tema, sobretot, del centre històric. I
nosaltres, per exemple, tindrem el Dia de la Música el 17.
Exacte.
Ah, veus? El que diu la Maribel és molt encertat, perquè al final si portes gent a Lleida... no faran només concert i ja està. Mm. No? Acabes sortint, passejant, mira, entro al Caixa Fòrum, me'n vaig a la biblioteca o coincideix el Dia de la Música, no?
Sí.
És ideal, Escolta, acabeu el Magnífic Fest aquest any amb un pes pesat, Jo, amb la Damaris Gelabert. És un diumenge en família, però tindreu a Xiula i a la Damaris Gelabert. La Damaris Gelabert és un fenomen. O sigui, allà on va, triomfa. Ho dic així, sí. Omple.
Bueno, hi ha tres o quatre grups.
Sí, però la Damaris Gelabert per famílies...
El pot petit, sí, sí.
Sí, és tremendo.
Bueno, és que la intenció del festival, i no vam arribar a temps, era portar-los els tres. Mm-hmm. Vull dir que volíem... un festival ha de tindre pes, no? I el pes hauria sigut els tres juntets. No va ser possible, no perquè no tinguéssim ganes, sinó perquè no va ser possible. I, en tot cas, aquesta és la idea una mica que nosaltres teníem molt, molt clara, de que si volíem fer per a tots els públics no podia faltar el públic familiar. Llavors, el públic familiar, que, a més, hem fet tota una diada, que comença a les 11 del matí i s'acabarà al voltant de les 10 de la nit, i que hi haurà, durant tot el matí, a partir de les 11, inflables d'aquests gegants, el xip-xap fent el seu espectacle d'animació, pintacares, jocs, tot un seguit d'activitats. A la tarda continuarem exactament igual amb els inflables, i a partir de les 6, a les 6 estarà la Damaris i l'Albert fent la seva actuació, presentant el seu nou espectacle dels 25 anys, i tot seguit els Xiula. També hem fet un pacte abonament, perquè doncs, també hem considerat que si és un dia en família hem de procurar que tothom hi pugui anar dins de la mesura de lo possible, i és una entrada individual val 15 euros, i el que hem fet és fer un pack que quatre entrades, que seria una família més o menys, serien 50 euros, hi ha un estalvi. Però és que dius, ostres, que la cosineta també hi ha d'anar, no sé què, la cinquena entrada són 10 euros. És a dir, hem anat baixant el preu per a que pugui anar-hi el màxim de gent possible dins de la mateixa família.
Que això inclou tot el que has dit, des de les 10 del matí, no?
Sí, sí, sí. I, a més, important també, clar, dius, què fas? Vas a les 11 i ja... No, no, a les 11 pots marxar a casa, tornar, o sigui, vas a dinar, tornes, hi haurà el vermut... O sigui, el que vulgui quedar-se podrà, hi haurà activitat a totes hores. Hi haurà el vermut, hi haurà de tot.
Molt bé.
I és un dia en família, per això hem dit d'aquesta
manera.
Jo tinc
un disc de la Damaris, Púria, comprat a casa.
Sí. El pot petit, tranquil, que el tindrem a la tardor.
A la tardor. Correcte. Teniu a l'auditori? Bueno, pues veus, escolta,
sí, sí, sí.
Les famílies ben cuidades,
sí, sí, sí.
Per ben cuidades a Lleida, escolta. Doncs res, que ens plantem a les dues, magnificfest.com, eh? Allí ja teniu totes les entrades, tota la informació, els packs, etc, i ja podeu reservar les vostres. Eh? Toni Cabero, Antònia Capdevila, Puri Terrado i Maribel Tos, com sempre un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Igualment.
Gràcies, igualment.
I nosaltres ja ens plantem a les dues de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, que acabis de passar bon divendres, i aprofita el cap de setmana, no et refredis, que cap al vespre igual baixa una mica la temperatura. Dilluns a les 12:20. Fins llavors, salut.